una gana avui.
Tens, o sigui, gana?
Mira que sempre m'espero al bocadillo de mon pare.
Divendres portaré pastes. Recorda-te'n. Dic aquell dia a ton pare que no et faig el bocata.
No, no, i menjo les dues coses. Com ahir, ahir va ser el cumple de Vicky, jo, pastes i bocadillo.
Sí, ho felicitem a Vicky des d'aquí.
Després ho cremo al gym.
Al gym. No, tu el gym, el crossfit.
Però tot és el gym.
Però és més xungo el crossfit, en plan...
Tu també ets una gym sister de confiança. Gym bro, gym sister.
Bueno.
Caterina entra així al gimnàs, rotllo xula de...
Que va.
Ja està aquí la...
Entro al gimnàs i me fico última fila del pal, per favor, que ningú em vega. Després me ve la professora del pal, t'has amagat, però veig igual que no ho estàs fent bé. Però bueno, no passa res.
Bueno, va.
Tot s'aprèn.
Fotem-li.
Bueno...
Avui és dia 7 del
avui 3 és 7M
del 2023.
Quasi 8M.
I abans
una prèvia.
11M també.
També.
Bueno, no n'hauríem de riure d'això.
Ja, ja. Que comencem.
Escolta'm, què és el 8M?
Què és el 8M? Pues vinc a parlar d'això avui.
Perquè jo crec que la gent...
David, m'has endevinat la secció.
Hi ha gent que diu, el dia de la dona, el dia de la violència en contra de la dona.
El 8M...
Hi ha gent que et diu, què celebreu? No, no celebrem, no se celebra res.
Molt bé, David, anava començant això, vale? Justament l'any passat va haver molta conscienciació, sobretot el dia de l'orgullo gay, perquè la gent dia celebra. No celebres res perquè reivindiques els fets de Stonewall, no?
Sí, correcte.
Tu estàs molt... Sí.
Sí.
Bueno, la cosa està en que el 8M passa exactament el mateix. No celebres. És més, he vist hasta anuncis que diu celebrem el dia de la dona i penses no celebres el dia de la dona. Per què? Perquè el 1857, un 8 de març, van morir... Espera, no... 120 treballadores. Context.
Context, sí.
Context.
Jo ho sé... Perquè sóc una persona informada i formada.
El 1857, a Nova York, hi havia un centenar de treballadores tèxtils que se coneixien com garment workers, que bàsicament era una fàbrica de tèxtils. No?
Sí.
La cosa és que aquestes treballadores tenien salaris molt baixos, una jornada laboral de 12 hores... un augment de càrrega de frena brutal i la cosa va ser que es van anar a manifestar per la millora d'aquestes condicions laborals.
Sí.
Total. Va vindre la pressió policial i se'n va carregar 120. A partir d'aquí, el moviment feminista commemora este dia com un dia en què moltes treballadores van sortir a protestar. I bàsicament per això no celebrem el 8M, sinó ens reivindiquem davant aquestes agressions que hi van haver i aquestes morts, davant de treballadors que només demanaven l'aigua... Que ja he dit alguna cosa malament?
No.
És que
estava buscant un dato, no sé qui segueix, perquè és que crec que a més la forma de matar-les va ser molt...
Va ser heavy.
Va ser molt heavy. És que ara...
No volia entrar en detalls en això per la sensibilitat d'algunes persones.
És que ara no sé si ho estic confonent, però... Tu saps com les va matar? És que ara jo no sé si m'estic confonent, una mica.
Van ser agressions policials.
No, les van cremar.
Les van cremar?
És que me sona això. De fet, sí. Sí. A una fàbrica, sí.
No. Això és una altra cosa, realment.
Ah, vale.
T'has adelantat.
Vale, però és que com lo dato de sindicato
treballadores... No, això és perquè lo lila és lo color del 8M.
Vale.
Això és una altra cosa i va passar
no m'adelanto.
Al 1911.
Okay.
Però m'agrada. M'agrada, David, que tingues este ímpetu. M'agrada molt. Bueno, la cosa és que aquí, abans de passar... És que m'estàs adelantant tot el rato, David.
Sí, no, perquè...
Avorem una cosa.
Soc un visionari, és la complicitat. Jo sé el que vas a dir i ja és...
Ja, bueno... Estem parlant d'aquests fets, van passar el 1857. La cosa va ser que el moviment havia arrencat anys abans, exactament el 1848, a la mà de les sufragistes i abolicionistes Elizabeth Cady Stanton i Lucrecia Mott. Vale? Són noms que ara mateix, vull dir, els dic i tothom seguirà, no sé qui són aquestes,
no.
Però realment van ser dues persones que van impulsar el moviment i que van tindre molt de ressò. I és que elles van ser les que van reunir centenars de persones en una convenció contra l'esclavitud a Nova York. Bàsicament, en aquell moment, a les dones se les prohibia rebel·lar-se, no? Vull dir, prohibia, se les prohibia parlar en públic, a events, etc. Llavors, bueno, en este acte, no, va néixer com bastant el moviment que continua a l'actualitat. Mm-hmm. Ara sí, va. Per què lo lila és lo color del 8M?
Per què?
Vale, la cosa va ser que el dissabte 25 de març de 1911 van morir 146 treballadores, la majoria immigrants d'Europa, a causa d'un incendi a la fàbrica Shirley's Triangle.
Vale.
No sé si ho he pronunciat molt bé, però bueno. Una fàbrica bon, també tèxtil on fabricaven bruses. La cosa va ser, clar, moltes treballadores van, el que tu dius, van morir cremades i este tràgic incident va establir el color del moviment, ja que quan la fàbrica va cremar, el fum
era
del
color
era de color lila, del color de les bruses.
Jo tinc una pregunta, aquest incendi va ser provocat o ja és una paranoia que m'estic muntant jo?
A veure, jo, aquí no ho pos, vull dir, on jo ho he buscat no ho posa, vull dir, la cosa és que entenc que de les condicions que treballaven la fàbrica va explotar, va dir a cremar, llavors aquí és com un ostres, saps? En realitat també un cas que van de dones treballadores que parlàvem sobre que tenien unes condicions laborals molt baixes va ser les dones del radi, no sé si te'n recordes,
sí,
dones
sí,
que
sí.
Pintaven rellotges amb radi i que al final totes van agafar càncer,
sí,
i vull dir, realment en aquell moviment es van garantir la seguretat social de moltes dones, en aquell sí que va tindre més repercussió, suposo que perquè era un, no sé, ara no recordo l'any en concret, però entenc que era més actual i a partir d'aquí ja van implementar unes mesures perquè, o sea, vull dir, va ser molt heavy,
sí,
no?
Sí,
també
sí,
el
sí,
que
sí.
Els va passar. I també m'agradaria, així com a contextualitzar una data aquí a Europa, el 1910 la segona conferència internacional de les dones socialistes de Copenhague va aprovar que el dia de la dona es fes al març.
Vale.
Vull dir, entenc que a partir d'esta data va ser el 8M. A l'assemblea van ser presents més de 100 dones de diferents països, aquí bueno, a Europa, i Clara Zetkin va ser la portaveu de la proposta. No sé, bueno, és una política implicada en la lluita per la igualtat, és bastant esta sí que és bastant coneguda.
Mm-hmm.
I bueno, com que estem parlant de dones treballadores, vale? En este cas no estem parlant de dones que treballaven en fàbriques, però avui en dia és curiós perquè a mi me'n dono compte que, per exemple, a la ficció, perquè jo
sí.
Saps que a mi m'agraden molt les sèries, David, i les pel·lis, però últimament a la ficció tenim un concepte de dona empoderada que està bé, però que no hauria de ser sempre el mateix, no?
Vale. I quin és este concepte de dona
empoderada? Jo no sé per què, però una dona que s'ha emancipat i s'ha com empoderat sempre treballa a una empresa de publicitat.
Sí.
Sempre.
I executiva,
com a...
no?
Sí,
una executiva.
Exacte. Vull dir, i ha de pujar de càrrec i sempre... Però no mostren mai una dona, per exemple, al camp. O una dona que treballa en una fàbrica. No. És més, és com de més baixa classe, llavors no està tan empoderada, no? Pues ahir justament vam anar a entrevistar a Erika Tomàs. Erika Tomàs és agricultora, aquí al Delta de l'Ebre, també és una persona propera, i bàsicament, mos explica una mica la seva feina. Ella, bueno, me va explicar que gràcies, per sort, no havia patit mai cap discriminació, que ella hagués notat, però també perquè treballa a una empresa familiar i, bueno, si vols, anem a escoltar-la.
Vale, escoltem
el primer àudio.
Vale.
Les he deixat numerats, eh?
Sí, aquí al Tebre pues, no hi ha més dones, que jo sàpiga. Jo no pensava dedicar-me perquè, el que diem, és una feina d'home. Aquí a del Tebre no sé, com a que no... Ni pensava tampoc perquè com ho he de fer això jo, no? I mon pare tampoc no m'ha ensenyat mai. De minuda jo pujava al tractor i anava amb ell i no em fixava perquè pensava com he d'anar en un tractor. Però m'agradava, sempre m'ha agradat. Hasta que ara, pues, mon pare em va donar l'oportunitat de dir vols treballar amb mi? Jo estava treballant en una oficina administrativa i vaig dir això no és el meu. Allí tancada, les quatre parets, assentada en l'ordenador. I vaig dir, no, doncs sí, vaig a provar-ho. Perquè com sempre he viscut aquí, a les feines, mon pare en la segadora, pues jo m'he atrevit a fer-ho i no he tingut cap problema. Aquell delta haurien de començar a atrevir-se més, a agarrar un tractor i sense cap mania tirar avant com jo he tirat.
És que m'agrada molt la manera que té de dir les coses, perquè és molt directa,
sí.
I a més que té rau moltes coses. Vull dir, clar, ella, jo ho diu, va començar com a administrativa i va dir, és que això no és el meu, perquè realment en l'educació jo crec que encara continua passant que s'educa més, no? Hi ha un, se diu exactament, la paraula és segregació horitzontal, que és que, no, per exemple, en carrers com infermeria, les dones continuen tirant més cap a en este costat, no?
Sí.
En canvi, per exemple, en enginyeries, els homes tiren més, no? I el mateix passa en agricultura, perquè ella mateixa ho dia, jo, què havia de fer aquí, no? I...
Sí, sí. Lo que passa és que jo crec que sempre han sigut molt importants les dones al camp, perquè, pues, ma iaia va ser pagesa tota la seva vida, i la quantitat de dones que treballen al camp i que han treballat tota la vida al camp fent tasques molt importants, jo que sé, per exemple, plegar les olives era una faena que tradicionalment feien les dones. Bueno, que la cançó de Quico el Celio de Plegadores d'Olives ho resumeix molt bé. Però crec que mai tampoc se'ls ha donat la visibilitat o la importància que se'ls hauria de donar a les dones pageses, a les dones agricultores, a les dones del camp.
Clar, és que realment és una professió que ara, sobretot entre dones, s'està perdent. I també, bueno, ja en general, no? Diferentment si són homes o dones, avui en dia, no? Si no tens una família que es dediqui a això, no, com a que tu no t'hi dedicaràs, perquè llavors has de treballar per una empresa.
Sí.
I, bueno, m'agradaria també posar un altre àudio d'Erica, que bàsicament explica que abans, no?, no se li donava tanta visibilitat a les dones, però últimament en ella com que s'ha sentit bastant recolzada perquè se li ha donat més visibilitat.
Vale, abans de ficar-te l'àudio, tenim sempre la música la mateixa monòtona.
Ai, que xulo, David, m'encanta.
Mentre fem la secció i parlem de dones pageses i agricultores, de la cançó de Quico el Celio, que és Plegadora d'Olives. Demà la tenim de fondo, vale? Sí. Així mos ambienta una miqueta més...
Sí, m'agrada la teva idea.
Espera, el que aquí, claro, és una cosa que...
sí, bueno, és la màgia del directe.
Ai. Va,
que
deixem
guai,
de fondo i anem a escoltar el segon àudio.
Sí.
M'estan donant més visibilitat l'Ajuntament d'aquí baix. M'ha obert les portes perquè se doni a conèixer el món este que estic treballant, que a vegades és dur per una dona. O sigui, jo trobo que hauria de ser com un altre sector. Per exemple, una dona que és capaç de tot, d'estar detrás d'una càmera, estar a una cuina, que igualment al camp.
Bueno, una Wonder Woman.
M'he emocionat en la música i el que ha dit. Vull dir, m'he emocionat.
És una Wonder Woman. Està parlant d'això, no? Una
sí.
Mica de lo que, del concepte este de Wonder Woman, que per mi una Wonder Woman no és una superheroïna de la ficció, sinó
no.
És una dona...
Una heroïna quotidiana,
sí,
no?
Sí.
Que realment tenen molt de mèrit.
Més i tot, bueno, clar, més que
sí.
Ningú, sí. Més que
bàsicament. Ningú. I, bueno, o sigui, simplement era... Bueno, volia que l'escoltéssiu perquè... No sé, el que diu és que té raó, vull dir, perquè li donem més importància a una dona, per exemple, que se senta de reunir, que també.
Tot, sí.
Però les dones que s'embruten les mans al camp, ostres, per a mi, vull dir, jo sóc una persona que en seguida es cansa, per exemple, i per a mi té molt de mèrit.
Jo crec que al camp no hi podia treballar.
Bueno, d'aquí li envio un saludo a una amiga meua, que és ambientòloga, però porta molt de temps treballant també al camp, i a l'estiu, que arribava moreníssima, i penso, és que jo no ho podria fer, i des d'aquí li envio en plan un aplauso, perquè...
Vamos.
Un aplauso dels nostres cutres ara mateix.
Sí.
Perquè jo no podria fer-ho, vull dir, ella sí que és una Wonder Woman.
I a més també està explicant algo que torna allà a lo que estava dient abans, de la importància de les dones pageses, agricultores de tota la vida, que a part de fer les feines del camp, després havien de cuidar-se de la casa, i de la cria dels fills, que també era només responsabilitat en aquell temps d'elles. O sigui que que des de tota la vida, jo crec que les dones pagises són com les petites guerreres,
yeah, sí,
que sobreviuen i que, a més, jo crec que, saps la típica frase maldita, eh? Que diu, qui porta els pantalons de la casa? Sí, sí, molt bé, potser visiblement l'home, no? Però sense la dona que estava fent totes les tasques importants, de... Però és que això pot resumir al llarg de la història a nivell de tot, eh?
De tot.
La típica història de les dones de la guerra,
l'ordre
de l'atxa. Sí. A més, te vaig explicar una cosa, ma rave iaia, és a dir, la iaia de ma mare, durant la guerra, pues per a ella pogués sobreviure més i tindre aliments bàsics que en aquells moments escassejaven, s'arriscava la vida i se n'anava als soldats, ella mateixa se n'anava als soldats, i deia, mira, si vosaltres me doneu abadejo i farina, jo us dono oli de les meues terres. Sí. I ella feia intercanvis en aquells Ostres. Temps estrangis perquè la seva família pogués alimentar-se i pogués menjar farina, pogués menjar aliments consistents i no patir gana.
És que és fort perquè no es parla quasi mai d'aquests moments, no? Vull dir, són les silenciades, no? D'alguna manera. Perquè, bueno, en el meu cas, a casa meva també passava amb un iaio, va haver d'anar a l'exili,
sí.
I es parla molt, no, d'ell, perquè realment s'ho va dir passar molt malament, va estar inclús a Mauthausen, un iaio, però ma iaia es va quedar al poble, però també va viure moments d'extrema pobresa, de com tires endavant, i inclús ella ho va redactar a un llibre, i la veritat és que, ostres... el que va passar tampoc va ser una cosa que va passar a Xerta. És que a Xerta va haver l'aurora boreal i la gent se pensava que eren les llums de la guerra.
Ah.
I clar, la gent se va espantar d'una cosa que ara diries, oh, que bonic. En aquell moment la gent estava
aterrada.
Però bueno, tornant a Erika altra vegada, bueno, també m'agradaria que posessis un àudio que bàsicament allà explica una experiència bonica que va tenir també en aquesta feina.
Bueno, de bones, pues sí, que bueno, cada vegada que me trobo, vaig a la campanya de l'arròs, cada vegada que entro a la cooperativa, pues m'aplaudixen les dones que han allí treballant, i això és una cosa que me dona molta il·lusió, perquè te sents valorada, cada vegada més. No, la primera campanya va ser més que res, ara ja, com me coneixen, però me vaig sentir molt, molt acollida, perquè va ser la primera vegada que entrava en la carreta carregada d'arròs, i me vaig sentir molt, molt, molt bé. Més que res, la que estava allí a la bàscula, a la bàscula de pesar, no em coneixia mai, la primera dona que ve en la carreta.
Va haver com un acte molt bonic de sororitat, no?
Sí.
Del pal, veus, clar, dius, cada dia veus homes, no? La dona que estava a la bàscula i de sobte, no? Arriba ella i l'aplaudix del pal, ostres, que ve una dona,
que
saps?
Xula.
És com, jo ho vaig trobar un moment molt bonic que va explicar perquè dius, ostres, que guai que en aquest sector, no? Existeix que esta sororitat, o sigui, ho vaig trobar molt guai. Però d'alguna manera encara queda camí per recórrer,
I tant.
També. I és que bàsicament, bueno, posa el següent àudio i així ho comentem.
No, perquè jo ho he agarrat d'aquesta manera, perquè tota la vida que ho estic treballant i coneixent el món este, però una persona que no ha treballat mai, suposo que li costarà més, perquè depèn de quina empresa, doncs hi ha molts més de machiste de discriminació, claro, no ha tingut tanta facilitat.
Sí, realment, tot i que ella no, doncs, treballa en un entorn familiar, no? Molt possiblement també hi haguen casos a empreses, no? que haguen discriminacions i ella, bueno, ho condemna bastant aquí. Però no sé, la veritat és que va estar molt guai aquesta entrevista i bueno, com hem dit, una superheroïna quotidiana i no sé, o sigui, no sé.
Molt bé, doncs... Pues,
bueno, bàsicament l'únic que m'he quedat per dir és que les dones s'animen a sortir este 8M als carrers. Que, i les que no puguen, que criden des de casa si fa falta, però no sé, o sigui, que tot tipus de dones, vull dir, anem a fer el recompte, no? Dones lesbianes, trans, bisexuals, interqueer, hetero, asexuals, dones amb discapacitat funcional, sensorial, intel·lectual, dones migrades, racialitzades, gitanes, paies, pobres, precaritzades, al cap que, i a la fi som les assassinades i les preses i fem que este 8M se n'entere tothom i és que ja no tenim temor.
Molt bé, Caterina, i per acabar, la cançó que mos portes avui.
Sí, és de Saraebe. I trobo que fa molt de 8M, així que...
Com se diu?
Movimiento Social del Deseo.
Vale, pues escoltem esta cançó i tornem en un momentet també per a ja acomiadar-nos del programa i te faig una missió. En este 4 minuts que dura la cançó, vull que penses en 3 pel·lícules de caire feminista per a que recomanes a tothom,
vale.
A homes i dones, a que vegin.
Ok.
Següent. Hasta ara.
Hay que quemar, hoy hay que armar algo para quemar. Hacer un fueguito en donde sea, una velita. Así que bueno, fíjate bien que te quemar.
El deseo, lo que pasa entre no. Me gusta bailártelo.
Caterina, ja m'he escoltat a Saraebe en esta cançó Movimiento Social, El Deseo, i jo t'havia donat una missió.
Sí, i ja la tinc. És més, he agafat alguna que no és tan coneguda, jo crec, o si és coneguda, com a que la gent jo crec que no se l'ha mirat prou.
Vale.
La primera que tinc de pel·lícula és La Fuente de las Mujeres. Tracta la història d'un poble d'Oriente Medio, en català, Oriente Medio, com...
Orient Mitjà,
Orient Mitjà, no?
Sí.
Bàsicament és un poble de dones que han d'anar fins a l'alt d'una muntanya per a buscar aigua. I és una feina de dones. La cosa està en que les dones, moltes quedaven embarassades, i al pujar a la muntanya a vegades caien i avortaven i moltes vegades se les titllava de que no eren prou fèrtils. Total, que explica la història de com aquestes dones fan una protesta d'amor, tal com ho diuen elles, que bàsicament era que no tenien sexe amb els marits fins que s'implantés un mètode que poguessin tindre l'aigua directament a les cases i no l'haguessin d'anar a buscar a l'alt de la muntanya. La veritat és que és una pel·lícula que l'he vist més d'una vegada i a mi personalment m'agrada molt. La segona és més coneguda, Les 13 Roses, l'has vist, David?
Sí.
Bàsicament, bueno, sí, explica la història...
Fa molt de temps, però sí, sí.
Explica la història de 13 membres de les Joventuts Socialistes Unificades que durant la Guerra Civil, bueno, van patir el que van patir. I finalment, la última és una pel·lícula que està basada en una, bueno, un teatre de Lorca. Has llegit Bodas de Sangre?
No, no l'he llegit.
Pues, bueno, la pel·lícula tracta sobre aquest llibre i la pel·lícula es diu La Novia.
Vale.
Són estes, o sigui, La Fuente de las Mujeres, Les 13 Roses i La Novia.
Perfecte.
Deures, pues, David.
Deures, feina, feina. Gràcies per esta recomanació. I, pues bueno, queden 5 minutets per acomiadar el programa, així que continuarem escoltant una miqueta de música. I ja, nosaltres ja ens despedim. Gràcies a totes i a tots. Hasta aquí demà i mañana. I seguim actius demà.
Actius demà, sobretot, superactives.
Sí. Demà tindrem seccions. Demà, no sé si podràs estar o no, però tenim seccions molt interessants. Jo no dic res. Ja demà ens hi trobarem.
A veure si puc estar.
Molt bé. Així que gràcies, Caterina, i hasta luego.
Adéu. De matí mañana.